Bona nit, avui és dilluns, això torna a ser la banqueta del programa de Ràdio Calella Televisió, que com cada dilluns i cada dijous us porta la informació esportiva que es desenvolupa a casa nostra. Ja sabeu, els dilluns el que fem és donar un cop d'ull al que ha passat el cap de setmana esportivament parlant, i els dijous el que fem és una prèvia a tots els partits, a tots els compromisos de tots els esportistes calellencs. Evidentment, doncs, avui és dilluns, parlarem del que ha passat aquest darrer cap de setmana, que no és poca cosa. Tenim un programa farcidet de cosetes. Un moment de saludar la nostra companya Estefania Burgos. Estefania, bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Com va l'al·lèrgia?
Bueno, va.
Que
ni
ja
bé ni malament, però va.
I perquè, vaja, hem de dir que l'Estefania és una dona enganxada a un paquet de Kleenex.
Sí, només al paquet de Kleenex, eh?
No.
No tinc cap altra bici.
No, jo no estic parlant de bicis, ja. No estic parlant de bicis. Estic parlant de que l'al·lèrgia, el constipat, no hi ha manera que se te'n vagi, no?
Era milia grave.
Però què?
El tinc, no puc treure els mots.
Vaja, que la dona la tenim aquí, que si de tant en tant sentim un... És l'Estefania, sobretot pels de la ràdio, que no diu, ostres, què està passant aquí. Molt bé, com sempre l'Estefania té una sèrie de coses per dir-nos.
Doncs sí, que ens poden tornar a escoltar aquesta nit a les 12, si no demà dimarts a les 2 del migdia, a través de radiocalella.cat i a través del 107.9 i a través del calellatv.cat ens poden veure.
Avui en directe, eh? Els dijous, ja sabeu, que ens poden veure en directe a través de calellatv.cat. Perdó, els dilluns ens poden veure a través de calellatv.cat en directe. Els dijous, no? Els dijous ho pengem l'endemà. També tenim unes xarxes socials que estan actives, sobretot al cap de setmana, amb els resultats que van tenir els nostres equips.
Doncs sí, el Facebook és La Banqueta Ràdio Calella i el Twitter és @labanquetaRCTV.
Molt bé, un cop dit tot això, què t'assembla, Estefa?
Jo? M'assembla que comencem, però avui no me diu res de futbol.
De què?
De futbol.
Què?
Sí, del de la Treju.
Del Calella van guanyar, els dos equips de Calella van guanyar.
I més a dalt? Aquí, això de la primera divisió, no? No, ja no te'n recordes.
De què?
Dels equips, de com va, de l'Europa i...
Ah, del líder de la Lliga.
Sí.
El líder de la Lliga és el Barça, no?
Te'n recordes del que vols, eh?
Exacte.
Ja parlarem al final.
No em recordo. Exacte, m'ha agradat molt aquesta frase. M'ha agradat molt la frase de l'Estefania. Per què? Parlarem al final de la temporada. Calma. Respiració i veurem què passa. Això sí, jo ho vaig dir la setmana passada. Jo no sabia que hi havia tants madridistes. Ara han començat a sortir de sota les pedres. L'Estefania sempre s'ha declarat de l'Espanyola i del Madrid, eh? Jo ho vaig dir.
Doncs sí, però potser no sabies que hi havia tants perquè no te fixaves.
O perquè estaven tots amagats.
No ho crec.
I potser s'hauran de tornar a amagar.
O no, o potser us amagueu vosaltres.
Potser
no
sí. Per tant, ho parlarem al final de temporada.
Això mateix.
Molt bé. Ara sí, podem començar, Estefania?
Sí.
Moltes gràcies. Comença una edició més de La Banqueta. Som-hi. I com sempre, com cada dilluns, comencem el programa amb el sumari, que és el que tractarem avui. Estefania.
Doncs sí, comencem el sumari. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la mitja marató Costa de Barcelona Maresme, on Abderrahi el... marató marcada pel Forbet. I seguim parlant de bàsquet. El club de bàsquet Calella Fundació Miquel Valls trenca la ratxa de 3 derrotes seguides, guanyant a la pista del Tordera per 55-65. I en handbol, la Unió Esportiva Empol Calella perd a la pista del Garbí de Palafrugell per 34-21 i trenca una ratxa de 4 jornades sense perdre, 3 victòries i un empat. I en tenis taula, Gaby Fejer, tot i fer un gran preolímpic, no assoleix la classificació per les preolimpiades. Seguim parlant de futbol. El juvenil del club de futbol Calella guanya 4-3 al Pineda. En el minut 2 es perdia, en el minut 86 el Pineda empatava 3 i en el minut 87 va arribar el gol del triomf. I el gran partidàs del Locatel guanyen 4-7 al camp de l'Argentona. Per finalitzar, parlarem amb l'atleta calellenc Jaume Martí, que assoleix un nou rècord de Catalunya amb un salt de pèrtigues de 4,22 metres.
Més cosetes que tindrem avui en el programa. Aquest darrer cap de setmana es va presentar el Club Triatló Costa de Barcelona a Maresme. També en veurem imatges i sentirem el seu president. El vam sentir la setmana passada, però el tornarem a escoltar aquesta setmana. I també tindrem unes paraules de Marla Madrí, la jugadora calellenca que està jugant la Lliga Universitària de Bàsquet, la Lliga Universitària Nord-Americana de Bàsquet, que ha acabat la temporada i no ha acabat gaire bé. Des d'Estats Units ens en parla. Tindrem un tall de veu d'ella que ens comentarà tot plegat. Per tant, el que podem fer és començar i comencem amb el que ha estat notícia aquest darrer cap de setmana, més visible a Calella, com és aquesta mitja marató Costa de Barcelona-Maresme. Abderrahim El Jafari, del Cornellà Atlètic, amb un temps d'1:07:52, i Janet Becerra, de l'Slot.cat, amb 1:26:07:07, es van imposar a la mitja marató Costa de Barcelona-Maresme, que ha tingut el seu tret de sortida a Pineda i ha travessat les poblacions de Santa Susana i Malgrat, acabant tot plegat a Calella. Pel que fa a la carrera, l'apartat masculí, els dos màxims favorits, Abderrahim El Jafari, el guanyador de l'última edició, que més té el rècord de la prova, i Mostafa Ben Slimane, els dos del Cornellà Atlètic, ràpidament es van posar al capdavant de la cursa. Però ja al quilòmetre 5, El Jafari va començar a agafar petits avantatges que mica en mica, a mesura que anaven passant els quilòmetres, anaven sent més grans. Pel que fa al tercer lloc, fins passat el quilòmetre 15, Dani Serra, del Club Atletisme Canyelles, i Carles Mulló, del Castillejos, anaven junts amb una separació mínima d'un segon. Finalment, el Jafari s'ha imposat amb autoritat al seu company d'equip, Beslimane, amb un temps d'1:07:52, com han dit abans, però no ha pogut batre el rècord, el seu propi rècord de la prova. En segona posició ha entrat Mostafa Ben Slimane, amb un temps d'1:11:16. L'aferrissada lluita per la tercera plaça finalment es va decantar per Dani Serra, amb un temps d'1:13:28. Ben Slimane, hem de dir que va acabar la carrera amb problemes amb una cama i això va fer que no s'acabés de... No hi hagués aquesta lluita que tots esperàvem fins als darrers moments de la cursa entre els dos corredors marroquins. Pel que fa a l'apartat femení, Janet Becerra, de l'Slot.cap, es va imposar a la cursa, ja que ràpidament es va posar al capdavant de la mateixa. De ben a prop la seguia l'atleta del Pro Runners, Teresa Pulido. La fincada Calella, a causa d'un problema físic, va haver d'abandonar la carrera, deixant encefat el triomf de Becerra. Per tant, Cristina Soler, del Runs Speed Tarraco, es va consolidar en aquesta segona posició. Per darrere, la seguia Irene Soto, del Club Atletisme Calella. Finalment, Janet Becerra, amb un temps d'1:26:07, es va imposar en aquesta mitja maresmenca. En segona posició, com dèiem, va arribar Cristina Soler amb 1:29:40, i la tercera classificada va ser Irene Soto amb un temps d'1:34:09. Janet Becerra, per fi, havia aconseguit la victòria. Després d'altres edicions que va competir, mai havia aconseguit la victòria. Sempre havia arribat entre la segona i la tercera posició i finalment va aconseguir aquest any, sí, va aconseguir la victòria. D'aquesta manera s'ha tancat una nova edició de la mitja marató Costa Barcelona-Maresme, una cursa que el dia abans, el dissabte, va celebrar la Fira del Corredor. Després de la cursa vam poder conversar amb Abderrahim El Jafari, guanyador de l'apartat masculí. D'altra banda, també vam poder parlar amb Janet Becerra, la guanyadora pel que fa a les noies, i també amb Issam Munir, el primer calellenc que va creuar la línia d'arribada en sisena posició de la general. Els escoltem.
Estoy muy contento de haber ganado esta media maratón. También gané el año pasado y estoy muy contento de este triunfo hoy. Hasta el kilómetro 5 he ido con el compañero Mostafa, hasta el kilómetro 5 más o menos. Y luego ya he intentado subir un poco el ritmo, porque como tenía ganas de hacer hoy el récord, pero bueno, como el 11 kilómetros segunda ya ha habido mucho viento e intentaba hacerlo, pero bueno, al final ya he ganado la media y eso es lo más importante.
Bueno, sí, yo nada más salir, bueno, fui un poco precavida porque ahora mismo tampoco estoy muy en forma, hace poco que he empezado los entrenos más en serio y tal, y salí un poco por eso precavida, pero luego ya vi que, bueno, me iba encontrando bien y continué y, bueno, el resultado, el tiempo tampoco fue, no es el que realmente, el que me gusta, pero bueno, es lo que digo, tampoco era, mi objetivo no era hacer ni ningún tiempo ni nada, pero bueno, en general todo bien. La marca y tal, no, o sea, no tenía en mente. Lo que sí, pues, o sea, era ganar y estar allí, ¿no?, luchando. Pero bueno, hoy en realidad fue una lucha contra el viento porque la mayoría de bueno, bastante trayecto, el viento estava a tope i no, bueno, se hizo lo que se pudo, ja està.
Bueno, en principi vaig fer bueno, fa un mes a Barcelona hora 12 i aquí sabia que fer hora 12 no, perquè aquí en principi amb hora 12 aniries amb un grup de 1 o 2 persones i fins al quilòmetre 10 he passat en 34 minuts i he fet el càlcul i anava pensant, bueno, pues fer hora 12 no, però fer hora 13 sí. Però des del quilòmetre 15 fins al 21, que era el final, anava ja molt, molt lent, amb vent en contra, cada cop més lent, i ja ha sigut com, bueno, pues dir, mira, 6 quilòmetres, 5, 4, 3 restant, i al final he fet el 6, hora 15, i bé, content. Sí, en principi sí, perquè fins al quilòmetre 10 anaves més o menys fàcil, i els últims 6 quilòmetres era un vent que costava anar al ritme que anaves. Al principi, inclús a ratos, anava a 3,50 i bé. Però, bueno, mira, al final, hora 15, he fet el 6 i mira, quedo amb aquest puesto, amb el 6è lloc. Pues ara, en principi, ara ja els duatlons, ens falta un a Reus el 15 de maig i ara ja començar triatlon, anar a mar i començar triatlon ja. Pues en principi, no ho sé, estic així per dates i calendari i no sé si el faré o no, però bueno, en principi sí.
Pràcticament 1.100 atletes són els que van prendre part en aquesta mitja marató. Costa de Barcelona-Maresme, per acabar, hem de destacar la participació per equips dels equips calellencs pel que fa a les noies, però Nurnes Calella va pujar al capdamunt del podi. En segona posició, Team Calella Triatló, pel que fa a les noies. Pel que fa als nois, els guanyadors per equips van ser el Club Atletisme Calella i en segona posició el Team Calella Triatló. Per tant, per equips hem de dir que els dos primers llocs, tant pel que fa als nois com per les noies, els van ocupar a conjunts calellencs. Fem una petita pausa i tot seguit parlarem de futbol.
La banqueta, els esports a Ràdio Calella Televisió.
13 són els minuts que passen de 8:45 del vespre. Entrem dins l'apartat del futbol. Victòries dels dos equips juvenils del Club de Futbol Calella i de la Coatel. Repassem resultats i classificació i analitzem els dos encontres.
Calella 4, Pineda de Mar 3, Argentona 4, Aquatel 7, Dosrius 5, Molinos 6, Santa Susana 2, Escola de Llavaneres 3, Sant Vicentí 2, Sant Pol 2, Juventus 1, Arenys de Munt 0. I la classificació la trobem de la següent manera. La primera posició l'ocupa l'Escola de Llavaneres amb 56 punts, seguit en segona posició per l'Aquatel amb 51 punts i la tercera posició és pel Calella amb 45 punts. La part baixa l'ocupen la Roca amb 12 punts, seguit del Juventus amb 11 punts i tanca la classificació al Dosrius amb 7 punts.
Molt bé, Estefania, moltes gràcies. Respira. Tenim aquesta veu nasal de l'Estefania degut a la seva mucositat i a la seva al·lèrgia. No sé si al·lèrgia a mi o al programa. No?
No, de moment no, jo que sàpiga no.
Estem així.
Esperem que no.
Si estem més tranquils. Doncs parlem del partit del Club de Futbol Calella, aquest Club de Futbol Calella-Pineda, un partit molt emocionant, amb un resultat molt ajustat. El minut 2 es va posar per davant el Pineda amb un gol de Josep Roig, del jugador dels pinedencs. Ràpidament el Calella en el minut 32 va aconseguir l'empat mitjançant Pastor, un cop de cap que va introduir la pilota dins de la xarxa. i el 2-1, un cop de cap de Camós en el minut 43, va aconseguir també de cap aquest amb 2-1 favorable al Calella. El Pineda, però abans d'acabar, al cap d'un minut, abans d'acabar la primera meitat, va assolir l'empat en el minut 44. Amb 2-2, doncs, s'arribava al final dels primers 45 minuts. En el minut 67, en Ruiz, d'un llançament potent que va estava allà al pal, ara l'hem vist, els que ens esteu seguint a través de calellatv.cat. Doncs, com dèiem, el calellenc Ruiz, en el minut 67, va aconseguir el 3-2, es va tornar a posar per davant l'equip calellenc. Després d'un servei de falta lateral, Ruiz es llançava de planxa i aconseguia aquest 3-2 en el marcador. Semblava que el partit l'acabaria guanyant el Calella, però en el minut 86 Saibí aconseguia l'empat a 3. Això feia, doncs, que s'entrés en els últims minuts. Llavors ja tothom pensava que el partit s'empataria. Però un minut després, Ojeda, amb una passada en profunditat, passa per darrere la defensa pinedenca i aconsegueix el definitiu 4-3, victòria dels de Quique Gómez, que van patir de valent per acabar emportant-se aquest partit, que va començar perdent, que semblava que el guanyaria, que li van empatar a manca de pocs minuts per al finalitzar l'encontre i que en l'últim sospir va aconseguir el gol de la victòria. En Quique Gómez, com ha vist aquest partit, com l'ha viscut? N'hem parlat aquesta mateixa tarda amb l'entrenador del Club de Futbol Calella.
Sí, ja vam dir la setmana passada que seria un partit complicat, semblant al de Sant Vicentí, i efectivament així es va ser, i de fet no es va resoldre fins a l'últim minut.
Explica'ns una mica com el vas veure tu el partit, aquesta anades i tornades de resultats, vas veure perillar el partit, en quin moment creus que va ser la clau per tirar amunt l'encontre?
Doncs realment en cap moment el vaig veure assegurat el partit, va ser un partit molt igualat, potser el resum seria que la part va ser nostra, que vam aprofitar totes les ocasions que vam tenir bastantes, i la segona part va ser potser més d'ells, també van tenir mala sort en algunes ocasions creades i bueno, això va fer que el resultat fos molt igualat i de fet fins a l'últim moment doncs no va resoldre i mira, aquest cop va caure del nostre costat la sort i ja està, perquè ens van empatar pràcticament al final del partit i nosaltres la següent jugada els hi vam marcar i ja es va acabar el partit. Vull dir que realment va ser un partit molt igualat i podia haver caigut de qualsevol d'altres costats. No, realment una victòria especial perquè la volíem, la necessitàvem i volíem escalar posicions de la classificació, com així ha estat, i a seguir sumant, que és el que hem de fer.
Doncs després de parlar del Club de Futbol Calella, parlem ara mateix de l'Aquatel. També tenia un partit molt complicat aquest darrer cap de setmana al camp de l'Argentona, un dels millors equips de la Lliga, un partit amb molts gols i on finalment la Cotel va acabar guanyant. Sempre va anar davant en el marcador i finalment es va imposar per aquest 4-7. Mentre els que estan veient Calella Televisió, calellatv.cat, veiem imatges d'arxiu del partit que va disputar el Calella al camp del Sant Pol, comentar-vos que l'equip calellenc ràpidament es va posar per davant en el marcador amb un 0-3, però l'Argentona va reaccionar i va posar un 2-3 al finalitzar els primers 45 minuts. A la represa, els d'Edu Estrada van aconseguir augmentar la diferència fins al 2-6. Aquí l'Argentona va intentar retallar diferències posant-se 3-6. Som un partit de tennis, 3-7 i finalment 4-7. El Calella sempre va tenir el partit controlat, tot i la quantitat de gols. Molt bon partit el que es va veure aquest darrer cap de setmana al camp de l'Argentona, entre dos dels equips capdavanters de la Lliga. Recordem, l'Argentona és quart classificat, l'equip calellenc, l'Aquatel, ara mateix és segon classificat, a 5 punts del líder que no afluixa, l'Escola Llavaneres, però amb un partit menys. L'entrenador de l'Aquatel, Edu Estrada, ens en parla d'aquest partit.
Sí, realment, ja no si ets de l'Aquatel o d'Argentona, si t'agrada el futbol, va ser un partit molt maco de veure, molt net. Els dos equips realment volíem crear joc i no vam parar d'intentar-ho, i no com altres partits que hi ha interrupcions i coses més lletges, no, no. Els dos equips vam intentar en tot moment dominar el joc, en tot moment crear ocasions i crear futbol, i bueno, es veuen el resultat que van haver-hi 11 gols i això realment va ser molt maco de veure. No, no, vam sortir fortíssims, de fet ens vam posar amb 3-0. A la federació, de fet, l'ordre dels gols no està bé, perquè posa que vam arribar a 3-3 i no, ens vam fer 3-2 i després ja vam fer el 4-2, o sigui, sempre vam tenir dos gols de diferència i realment el joc vam estar molt bé. Quan ens va marcar va ser perquè ens vam relaxar una miqueta i ells van apretar, a part feia molta calor i els dos estaven cansats, però sempre que vam tornar a accelerar vam crear moltes ocasions i realment estic molt content.
Bé, doncs aquests han estat els resums dels dos partits dels equips calellans, tant del Club de Futbol Calella com l'Aqua Hotel. Hem de dir que el proper cap de setmana el Club de Futbol Calella juga al Camp del Molinos a 6:15, i els d'Edu Estrada, l'Aqua Hotel, juguen a casa enfront del Juventus a partir de 6:45 de la tarda. Sobre aquests partits en parlarem el proper dijous aquí a la banqueta a partir de 9:15 del vespre. Fem una petita pausa i parlem de tenis taula.
La banqueta, els esports a Ràdio Calella Televisió.
Gavi Fejer aquesta darrera setmana ha disputat el preolímpic a Suècia, un preolímpic que li podia donar el passi a les Olimpiades del Brasil. Ha fet un gran preolímpic, guanyant fins i tot a la jugadora 29 del món, jugadores que estan més amunt en el rànquing. Finalment no ha aconseguit la seva classificació per les Olimpiades, la jugadora del tenis taula Calella. Per tant, s'ha quedat a un pas d'anar a les Olimpiades de Brasil. Com ha anat tot plegat? Ens ho explica l'Estefania.
Doncs la jugadora del Suris Calella, Gabriela Fejer, va participar al torneig preolímpic que es va jugar a Suècia del 12 al 17 d'abril. Fejer va realitzar un gran campionat i en la primera fase va arribar al final del seu grup després de grans victòries contra jugadors com Campanova, sent un del rànquing mundial, i sa mare número 29. I sa mare número 21 de l'actual campiona d'Europa. En la final, Fejer va caure amb Mikalova i va haver de jugar una segona fase de repesca. En aquesta segona fase va perdre els quarts de final amb Matilda Ekholm, de Suècia, per 1-4. La jugadora calellenca haurà d'esperar a la propera previsió de rànquing per saber si té plaça per anar als Jocs Olímpics de Rio.
De moment, doncs, Gavi Fejer s'ha quedat a un pas, encara queda saber si té una propera oportunitat. Esperem que sigui reeixida. Pel que fa al Termotur Calella, els nois no van jugar, les noies de Superdivisió tampoc van jugar, les noies no juguen el proper cap de setmana, sí ho faran els nois. Triple partit a Terres Gallegues contra Liceo, contra Combados i contra Monteporreiro. Aquest desplaçament és vital per no baixar de categoria. S'ha de guanyar algun d'aquests partits, sobretot el de Monteporreiro. El proper dijous farem la prèvia d'aquests tres encontres amb l'Aitor Puig. Continuem amb el programa. Parlem ara mateix, atenció, de Jaume Martí, el saltador de perxa calellenc. Recordem, actual campió d'Espanya, actual campió d'Europa, i aquest darrer cap de setmana ha aconseguit el rècord de Catalunya de salt de perxa en categoria M40, és a dir, majors de 40 anys. Amb ell hem conversat i ens explica com és això de ser campió d'Espanya, campió d'Europa i tenir el rècord de Catalunya de ser campió de Catalunya i quins són els seus objectius de cara al futur. Jaume Martí.
Come on, let's go, party,
Doncs enhorabona al Jaume Martí. Hem pogut veure aquestes imatges, aquestes fotografies. Els que ens esteu seguint a través de calellatv.cat, els que ens esteu seguint a través del 107.9 de radiocalella.cat, vaja, demà podeu veure, estarà penjat al programa, doncs aquestes imatges espectaculars, aquestes fotografies del Jaume, Martí amb salt de perxa. Parlem del Club Triatló Costa de Barcelona Maresme, el club més antic que ara mateix hi ha a Calella, que aquest darrer cap de setmana el que hem fet és fer la seva presentació oficial del club. Una trentena de triatletes del Club Triatló Costa de Barcelona Maresme es van donar cita a la plaça de l'Ajuntament per poder fer aquesta presentació. Després van agafar les bicicletes, se'n van anar fins al Montsell, allà van tenir un extraordinari esmorzar, dinar, com dirien, un brunch, que dirien els nord-americans. Doncs com deien, són 30 components d'aquest equip, components de gent de Calella i també del voltant de la nostra població. Durant aquesta presentació vam parlar amb el seu president, amb l'Agustí Pérez, que ens en fa un balanç de tot plegat.
La veritat que ara mateix estem més de 30 persones les que composem l'equip, gairebé tots ja estan federats, i realment doncs, són gent de tot el Maresme, hi ha gent d'Arenys, hi ha gent de Pineda, hi ha gent de Sant Iscle, hi ha gent de Calella eminentment. Tenim la seu i els entrenaments els fem aquí a Calella, a la piscina del Club Natació, i bé, aprofitem tot aquest entorn fantàstic que tenim a casa nostra doncs, per donar sentit a aquest esport que tant arrelat a casa nostra després de l'Ironman, i bé, els nostres grans fonaments és intentar fer allò que ens agrada, i bé, tindrà molta gent jove també, que tenim 5 o 6 persones molt joves, nanos de menys de 18 anys, i fer una bona cantera. Bé, nosaltres això és part del nostre esport, no? És fer quilòmetres, i bé, què millor que fer el recorregut del mig Ironman, del 70.3, doncs per avui celebrar una miqueta aquest bateig, entre cometes, del nostre club, i arrencar la temporada de triatlons amb moltes ganes. Bé, la veritat que hi ha gent que representa... El bo que tenen aquest tipus de clubs és que tothom és lliure de competir allà on vol, no? I de fet tenim gent que va a Ironmans de Lanzarote, a Ironmans internacionals, i també doncs, a totes les proves del circuit català, que són una mica l'objectiu inicial de la temporada, i que bé, seguirem fent al final com a esport popular, no? I hi ha diferents nivells dintre de l'equip, i és l'únic interessant, que la gent practiqui esport, que ens ho passem bé i gaudim de Calella, que és magnífica per poder practicar el triatló.
Doncs pel que fa al triatló, recordem les properes cites aquí a la nostra ciutat, el triatló Subaru, aquest triatló trail del proper dia 1 de maig, i el 22 de maig doncs el 70.3 l'Ironman, 70.3 que tornarà a Calella. No entrem encara amb el bàsquet i l'handbol, perquè ens queda parar del Team Calella Triatló i de les activitats que han tingut aquest darrer cap de setmana.
Doncs aquest cap de setmana el Team Calella s'ha desplaçat fins a l'Estartit, on s'ha celebrat la Chunap Empordà BTT Extrem, una aventura en bicicleta de muntanya que ha estat creada per ciclistes i enfocada als ciclistes. Toni Azor i Gabriel Gutiérrez del Team Calella han estat els valents que hi han pres part i que han finalitzat la prova amb èxit. I també el Team Calella es va desplaçar fins a Olot, població que ha acollit una cursa solidària, la Trail Walker. La cursa té una motivació triple. És un repte personal, en equip i per combatre la fam. Consisteix a recórrer 100 quilòmetres en menys de 32 hores, formant un equip de 4 components amb els quals compartir el camí. Salvador Garriga i David Llibre, juntament amb dos companys, han aconseguit aquest gran repte després de caminar durant 19 hores i 43 minuts.
Molt bé, Estefania, per cert, la primera competició, com has dit que es deia?
La Tunaf, com es diu?
No.
Tunaf. Tu de Tador i Naf, no ho sé.
Molt bé. I l'altra?
La PTT.
L'altra?
L'altra es diu, espera, Trail Walker. Aquesta m'ha sortit millor,
Johnny
Walker.
Sabia.
No sé qui és el Johnny Walker, només em sona el nom, però és que ha de ser una persona, jo crec que una mica gran, no?
Sí. No.
No és la meva quinta,
He volgut fer palès, doncs, la teva... progressa amb les classes d'anglès.
Com ho veus?
Ho he fet.
Progresso adequadament?
Sí, és progressa adequadament.
Com PA, no?
Tu, no. Molt bé. Fem una petita pausa i parlem de bàsquet. We'll be right back.
La Banqueta, els esports a Ràdio Calella Televisió.
Doncs en bàsquet, bones notícies les que ens arriben del Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, que portaven 3 derrotes consecutives. Després havien aconseguit 6 victòries seguides i ara portaven 3 jornades sense guanyar. Finalment, arribar a la victòria, esperem que a partir d'ara tornin a arribar a les victòries. Aquest cap de setmana van guanyar la pista del Tordera. Ara en parlem. Resultats i classificació.
Tordera 55, Calella Fundació Miquel Baix 65, Alella 76, Argentona 58, Cabril 74, Bàsquet Lloret 55, Premià 74, Tallà 61, Santa Susana 50, Montgat 68, Tiana 88, Silènic 80, Blanes 80, Cabrera 63, Buet Mataró 64, Sant Pol 82.
I la classificació després d'aquesta última jornada... Número 27 està de la següent manera.
La primera posició l'ocupa el Blanes amb 22 victòries, seguit en segona posició pel Sant Pol amb 22 victòries i en tercera posició trobem el Tiana amb 21 victòries. El Calella Fundació Miquel Valls es troba a la setena posició amb 13 victòries i la part baixa de la classificació l'ocupen el Lloret amb 8 victòries, seguit del Santa Susana amb 8 victòries i tancant la classificació l'Alella amb 7 victòries.
Molt bé, gràcies, Estefania. És moment de saludar el jugador del Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, Ferran Valls. Ferran, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Bé, avui, molt bé, molt bé. Avui no entrenes, no per problemes físics?
Bueno, doncs...
O sigui,
avui m'han hagut d'operar res greu, però m'han hagut de treure un gra d'aquests
fotuts.
Sí, i bueno, això ara, aquesta setmana, no puc entrenar i espero que el cap de setmana pugui jugar.
És a dir, el titular seria "Ets dubte pel proper partit contra l'Argentina".
Ah, exacte.
Aquest seria Ferran Valls, dubte per... Molt bé. Escolta, parlem del partit d'aquest darrer cap de setmana, després parlarem d'aquestes 3 derrotes consecutives, però primer parlem del partit d'aquest darrer cap de setmana. Un partit... Vaja, explica'ns com va anar una bona victòria.
Sí, bueno, sembla que haguéssim... O sigui, vam estar frec a frec tot el partit, i va ser l'últim quart que ens vam poder anar al marcador, perquè bueno, ells tenien 3 pivots que realment ho feien molt bé, i a més els feien jugar tots 3, i inclús el que jugava de l'Ero, de 3, fotia de 1,95 m, així. Llavors, ens va costar en tema de rebots, en tema del joc interior, però clar, ells eren 7 i prou. Van aguantar fins quan van poder, i al final doncs vam aconseguir marxar del marcador. Vam pressionar una mica, vam fer zona, vam fer variants defensives, que això està bé, perquè els últims partits només havien fet individual, i jo crec que es va notar això.
Suposo que aquesta victòria, no sé si us relaxa una mica o us treu pressió en el fet de que, home, una quarta derrota consecutiva, potser... Ja sabem que no som professionals i que ens hi juguem aquí la Champions ni res, però, vaja... Ja que sou tios que competiu, que us agrada competir, i 4 derrotes consecutives, venint de 6 victòries seguides, deuria fotre, no?
No, la veritat és que sí, però ja anàvem mentalitzats, vull dir, tot i ser un diumenge a la tarda, ja ens vam mentalitzar que aquest partit l'havíem de tirar endavant, i més veient que ells eren 7 jugadors i nosaltres vam poder venir i vam poder ser 10, i bueno, l'Àlex va saber moure la banqueta perquè tots més o menys van jugar si fa no fa el mateix, i es va notar molt a l'últim quart. I això, que estàvem molt mentalitzats des del primer moment que aquest partit no el podíem perdre.
Parlem d'una mica d'aquestes 3 derrotes consecutives que vareu patir. Ara faré una pregunta que a Luis Enrique segur que no li agradaria, que és, us va pesar el físic? M'explico. Anem a la pista d'un dels equips capdavanters, com era el Tallà.
El Tiana.
Forcem la pròrroga i a la pròrroga no fem ni un punt.
No, això va ser...
Espera't, a tu repassaré.
A Premià.
Correcte, a Premià. Sí. Després, bueno, la setmana següent, juguem a casa... i estem guanyant contra el Cabrils, un altre dels equips capdavanters, guanyant de 14 punts, i en els últims minuts ens quedem en blanc i ens fan un parcial, no sé si recordar, de 18-0 pràcticament, i s'acaba perdent de 4 al partit. Luis Enrique ja m'hagués fotut la bronca, però a tu te pregunto, va fallar el físic en aquí?
No, jo crec que no. Jo crec que el que va faltar va ser algú que... O sigui, estàvem com molt apagats, no teníem la xispa que ens faltava per tirar endavant el partit. I o sigui, això ens va passar a Premià. I que vam empatar, vam forçar la pròrroga, però no estàvem allò motivats com ho estàvem contra el Sant Pol o contra el Blanes, i llavors contra el Cabrils, doncs ens vam relaxar. Vam quedar 2 minuts i mig, vam veure que guanyàvem de 12, i va ser, bueno, ja està això. Mm-hmm. I vam fer atacs curts, que hauríem d'haver allargat les possessions a 24 perquè no es pot més, però no ho vam fer, i llavors, doncs, bueno, al final, doncs, mira, va passar.
Allò, aixeques més a mal joc. Bueno, no mal joc, perquè si arribes a la pròrroga, a la, camp,
clar,
a la pista del segon, o a guanyar de 14 a casa contra el tercer, això no és mal joc, sinó que els últims minuts potser no s'han sabut jugar bé, no?
Exacte. Uh-huh. Però, clar, també vens de partits frec a frec, per exemple, contra Sant Pol o contra Blanes, i aquests sí que els vam saber tirar endavant. Que, vull dir, són partits i partits. Clar, potser... si t'entra el primer triple o el primer tiro de la pròrroga, doncs després ja d'això, saps? Però això va com va, cada partit és un món.
Mm-hmm. Ara mateix, després d'aquesta victòria, com us trobeu? Més com quan les 6 victòries o com les 3 derrotes o un entremig?
Home, ara tenim clar que hem de guanyar un partit més per estar segurs de que no farem promoció per baixar. Llavors, la clau és... O sigui, hem d'intentar guanyar, ens hem de proposar guanyar els 3 partits que queden, que a priori són fàcils, entre cometes fàcils, perquè el Calella no té cap partit fàcil, però que vull dir que contra els 4 de dalt, que són els que més separats estan de la classificació, ja hi hem jugat. Llavors, a priori els podem guanyar.
Ferran, bona nit.
Hola, bona nit.
El pròxim partit jugarà contra l'Argentona, que és un equip que es troba a la part baixa de la classificació, a la quarta posició per la cua. Un partit a priori bastant assequible. Quina serà la clau per guanyar?
Doncs, mira, per el que m'han dit l'Argentona, ara aquests últims partits ha baixat molt el seu rendiment, però de partits bastant perdits perdent, i això es deu a que un dels seus millors jugadors l'ha fitxat un equip de Copa Catalunya. Llavors, clar, suposo que ells estan bastant fotuts i nosaltres ens hem d'intentar, ja aprofitant que juguem a casa i que tenen aquesta mancança, doncs, aprofitar i sortir a tope des del primer moment.
Molt bé, escolta'm, Ferran, que hi hagi moltíssima sort i recupera't ben aviat, eh? Vull fer el titular de que no ets dubte, sinó... entres dins del partit.
Ojalà. A més juguem diumenge, tinc un dia més. Bueno, em sembla que juguem diumenge. Ara t'ho dic.
Mira, ara tu... Doncs diumenge a 6:15, a 6:15 de la tarda.
Doncs aprofitant que juguem, que tinc un dia més per recuperar-me, jo espero poder, si més no, ajudar i estar allà a la banqueta per si em necessiten, pues, poder ajudar.
Molt bé. Ferran, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bona nit. Doncs abans d'entrar a la part final del programa, que parlarem d'handbol, volem continuar amb el bàsquet, i ara escoltarem a Marla Madrid. Recordeu Marla Madrid, aquesta calellenca que ara mateix, doncs, està als Estats Units, està estudiant amb una becada degut al seu gran nivell de bàsquet, està jugant a la Lliga Universitària Nord-Americana. La Lliga ja ha acabat, no ha anat gaire bé esportivament parlant aquesta temporada. La vam tenir aquí als vols de Nadal, que ens va portar uns bombonets fantàstics, ja ens els vam menjar entre tot l'equip del... Per aquí me diuen, ah, sí? Sí, noi, en els postres del sopar de Nadal. Si no em vol voler menjar més, no, és perquè anava tips. Tenim aquí una cosa... Mireu, els que esteu a la tele, tenim aquí una cosa que hi ha un corcó que es diu Jaume Riera que et va dir en cosetes. Doncs com dèiem, Marla Madrid, que ja ha acabat la seva temporada esportiva, vam parlar amb ella fa uns dies i ens comentava això de com havia anat esportivament aquesta temporada. Doncs per acabar l'apartat del bàsquet, recordar-vos dues coses. Una, el Club Bàsquet Calella jugarà diumenge a casa contra l'Argentona i a 6:15, com dèiem, al Pavelló Municipal d'Esports i Marla Madrid. L'hem escoltat ara, quan torni, esperem que torni dels Estats Units, aquí abans que acabem el programa, i si no, doncs ja intentarem anar tenint més informació d'ella, ara que ja ha acabat la Lliga, que viatja molt amunt i avall. També ens explica una mica com està anant la seva experiència a nivell dels estudis d'aquesta beca. Està estudiant periodisme, ella, a més, per tant, que ens ho expliqui, que crec que en aquí les coses sí que li van molt i que molt bé. Fem una petita pausa, entrem ja en l'apartat, la part final del programa. Dèiem, petita pausa i en vol.
La banqueta, els esports a Ràdio Calella Televisió.
Doncs com dèiem, parlem d'handbol. Unió Esportiva Handbol Calella portava 4 jornades sense perdre, 3 victòries i un empat. Aquest darrer cap de setmana anaven a la difícil pista del Garbí de Palafrugell, anar a jugar a Girona sempre és complicat, i a la pista del Garbí encara més. Finalment, els de Salva Puig, que no va poder ser en aquest encontre, van acabar perdent. Resultats i classificació.
Garbí de Palafrugell 31, Unió Esportiva Handbol Calella 24. Palau Tordera 23, Sant Llorenç 25, Handbol Terrassa 22, La Garriga 21, Molins de Rei 28, Parets 30, Saladell 32, La Roca 28, Cornellà 33, Gec 30, Sant Boi 34, Cardedeu 34, Oar Gràcia Sabadell 25, Sant Quirze 25.
Doncs aquesta és la classificació després d'aquesta 25a jornada.
La primera posició l'ocupa el Sant Boi amb 39 punts, seguit en segona posició per al Parets amb 38 punts, i la tercera posició l'ocupa el Terrassa amb 38 punts. La Unió Esportiva Handbol Calella es troba a la novena posició amb 24 punts, i la part baixa de la classificació l'ocupa el Oar Gràcia Sabadell amb 14 punts, seguit del Palau Tordera Salicru amb 12 punts, i tanca la classificació al Cardedeu amb 10 punts.
Important el lloc que ocupa l'equip calellenc, ara mateix són novens, a 7 punts de les places de descens. Recordem que en baixen 4 directes i 2 segurament que també baixaran. Ara mateix els calellencs estan a 7 punts d'aquesta zona. Bernat But, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Sent, jo deia abans a l'inici d'aquest apartat de l'handbol, sempre és complicat anar a jugar en pistes gironines, però la pista del Garbí també és potser una mica més, igual que Bordils, així són pistes molt complicades, no?
Sí, bueno, perquè són equips que són molt físics i a més a més, si facis que el pavelló sempre està ple, tenen el típic animació d'allà darrere el bar, que són un de nois i noies joves cridant del partit, que i és molt guapo jugar-hi, però alhora és molt complicat, perquè, bueno, l'arbitratge també, bueno, no ho dic per aquest cas, per aquest partit, però que moltes vegades està condicionat i l'equip local, en aquest cas ells, doncs, surten més, amb moltes més ganes que un lloc on no hi hagi tanta afició.
Hem de dir, finalment, el resultat va ser 31-24, 7 gols de diferència. Us esperàveu aquesta diferència abans de l'encontre? Com va anar tot plegat?
No, ja és que la idea, i per com estàvem a la classificació dels dos equips, preveiem un partit més o menys igualat. Abans del partit ens separaven 4 punts, ells anaven 6-7, nosaltres 9-9, vull dir, el nivell dels dos equips per resultats amb els altres equips, el que diu la classificació era semblant. El que passa és que potser ells van sortir més concentrats que nosaltres, més de cara a la feina, i això es va notar de seguida, perquè de seguida es van posar 3-4 gols de diferència que al final van ser aquests gols que no van poder recuperar en tot el partit, i va fer difícil poder-lo competir, la veritat.
Ara estàveu passant potser en un dels millors moments, per no dir el millor moment de la temporada, amb 4 jornades sense perdre, 3 victòries i un empat. El fet de perdre a la pista del Garbí de Palafrugell, no sé si us priva una mica o us reté una mica l'objectiu de cara a final de temporada, que no era més que pujar algun lloc més a la classificació. Com us ha trastocat això, l'objectiu?
Bueno, evidentment evidentment, si haguessin guanyat, haguessin pogut seguir pensant en atrapar-los amb ells, per exemple, que estaven a 4, haguessin posat a 2 si els haguessin guanyat, però bueno, ara ja això és aigua passada i el que hem de fer és mirar de guanyar el pròxim partit, de certificar la permanència ja de forma segura, que encara que és més o menys virtual, doncs fins que no sigui matemàtica no podem estar tranquils. I segur que si traiem els partits que hem de treure a casa i si rasquem algun punt dels que ens queda fora, pujarem alguna posició més. I al final, si mirem la temporada a nivell global, hem d'estar contents, sobretot amb la segona volta que hem fet.
Mm-hmm. Ja va dir, sobretot això, la segona volta, no? Perquè no sé si en algun moment, tot i que vosaltres no sou professionals, sí que us pressionava el fet d'estar en zona de descens. En el moment que heu començat a encarrilar aquestes victòries i que us heu anat sortint, potser el joc ha sigut més fluid?
Sí, home, sempre ajuda. Quan estàs en un moment complicat de la temporada que els resultats no acompanyen i et veus de baix i a més a més vas fent el compte de la vella i vas veient que cada vegada estàs més lluny dels llocs que donarien l'ascens i més a prop dels que més aviat donarien el descens, doncs encara que no siguem professionals, doncs ens preocupa. Això a ningú li agrada perdre la categoria ni perdre partits. Llavors, quan vam començar a treure punts que la gent no esperava, perquè la gent de la Lliga no esperava, perquè la primera volta va ser molt diferent, doncs ens ha donat tranquil·litat i sobretot molt de confiança en el nostre joc, i això ens ha permès sumar molts punts que ningú hauria dit, a part de nosaltres, que estàvem convençuts que sí que podíem fer-ho. La gent s'ha sorprès, la gent de la Lliga s'ha sorprès que féssim aquesta segona volta. Realment pensem que és el nostre nivell.
Que el nivell, anava a dir, el nivell real és el de la primera o el de la segona? El de la segona.
El de la segona, el de la segona. Mm-hmm. Home, veient com han anat les coses i com hem competit els partits, que hem, fins i tot els que hem perdut, que els hem competit fins al final, tret d'aquest últim, mm-hmm. La majoria els hem perdut d'un, dos, tres gols i competim fins al final, que aquests partits a vegades te'ls endús, a vegades no. Però mirant això, haguéssim pogut estar més amunt, cosa que hem de mirar de cara a l'any vinent.
És un mal, no sé si és un mal, dir un mal endèmic d'aquest equip, que normalment comença molt fluix però sempre acaba molt fort, o l'inversa, o fa una primera volta molt bona i una segona dolenta. Parlo de memòria en l'històric del seguiment que fem en el programa, però tota una temporada amb una regularitat, ostres, costa moltíssim, eh?
Sí, és veritat, jo també ho he sentit més d'una vegada, que aquests dos últims anys que hi he estat aquí un altre cop també ha sigut així, hem fet millor una volta que la primera, aquest any un altre cop. I sí que els anys anteriors també, sempre ho diuen, que la UEC és un equip de segones voltes i, bueno, al final el que s'ha de buscar és el que deies tu, una regularitat, mantenir el nivell tota la temporada igual, perquè al final només els equips que són regulars són els que, quan arriben a l'últim mes de competició, estan allà lluitant per alguna cosa. Mm-hmm. I aquest ha de ser l'objectiu.
Entrem en opcions a la part final.
Bernat, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs aquest pròxim cap de setmana jugaré contra el Gràcia Sabadell, que és un equip que es troba a la part baixa de la classificació, a la tercera posició per la Q amb 14 punts. Quina serà la clau per guanyar aquest encontre?
Doncs la mateixa que hem tingut, els últims partits que hem jugat a casa i en quant a partida de la que vam tenir l'altre dia. Sortir al 100%, sense mirar si ells van 300, 400, o si han baixat, si estan a punt de baixar, sense mirar res d'això, jugar com nosaltres sabem, defensar com nosaltres sabem, i a partir d'aquí segur que el resultat arribarà. I al final això és el que hem de fer tots els partits i és el que hem de fer el dissabte.
El dissabte a les 4 de la tarda al Pavelló Municipal d'Esports serà aquest partit entre la Unió Esportiva Amb Calella i un vell conegut, l'OAR Gràcia, ja fa moltes temporades que estan en la mateixa categoria. L'OAR Gràcia, un d'aquests equips que sempre està per la part baixa, patint, s'acaben salvant. Aquest any em sembla que ho tenen una mica més complicat, eh?
Bueno, sembla que, com que sembla que baixaran 6, o bueno, no se sap segur, però sembla que poden baixar 6, la veritat és que és... Si tu
són mires molts, clarament,
són molts equips els que baixen i ells estan en una situació complicada i a veure si els podem rematar nosaltres aquesta setmana i enviar-los cap a segona.
I certificar la salvació també per la UEC. Bernat Buch, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Doncs en Bernat Buch, hem tractat a l'Unió Esportiva amb el Calella. El partit d'aquest darrer cap de setmana a la pista del Garbí de Palafrugell, derrota calellenca per 31 a 24. I el proper partit, aquest Oar Gràcia, Unió Esportiva amb el Calella Oar Gràcia, dissabte a les 4 de la tarda, que pot pràcticament certificar que el Calella acabi salvant la categoria. Ara mateix està a 7 punts del descens, virtualment en salvar la categoria, però compte que el Barça també semblava que virtualment havia guanyat la Lliga de Futbol i l'Estefania aquí m'està fotent pim, 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 la madridista de l'Estefania.
Home, clar, jo haig d'aprofitar el moment, no? Ara que puc.
Doncs ara que pots i aprofitem el moment per plegar, què et sembla?
Perfecte.
Ara que anem a parlar de futbol del Barça i del Madrid, doncs ho deixem aquí. L'Estefania, com sempre, em recorda una sèrie de coses perquè aquest programa es pot tornar a escoltar i es pot veure quan vulgueu.
Doncs sí, es poden tornar a escoltar aquesta nit a les 12, sinó demà dimarts a les 2 del migdia a través del 107.9 i a través de radiocalella.cat, o ens poden veure quan vulguin a través de calellatv.cat.
I tenim un Facebook i un Twitter, sobretot actiu el cap de setmana amb tots els resultats dels nostres equips.
Doncs sí, el Facebook és La Banqueta Ràdio Calella i el Twitter @labanquetaRCTV.
Estefania, moltes gràcies.
A tu.
Ens retrobem el proper dijous.
Doncs sí, espero menys refredada.
Jo també, perquè al final encara me l'acabaràs enganxant. I a vostès també, o vosaltres, també us esperem el proper dijous amb més Banqueta. Serà a partir de 8:45 del vespre. Un programa, el d'avui, que s'ha fet gràcies, espera't que tinc aquí uns noms, doncs el Jaume Riera, com sempre, el Jordi Terme, al Toni Cintes, a la Judit Cerquella i a la Marc Mir, a l'Estefania Burgos, a un servidor, i també una salutació a la Cristina i a la Laura, les dues estudiants de periodisme que avui han vingut a veure aquest programa. I com dèiem, això, a tots vosaltres us esperem el proper dijous. Fins llavors, deixeu, molt bona nit.